Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Xavier Caldú està passant una de les seves pitjors etapes com a esportista. El davanter del Reus no entra en els plans del seu entrenador, Carlos Figueroa, i ell mateix admet que la situació no és gens positiva. L'acusen de baix en rendiment i per això havia estat uns quants partits sense jugar ni un sol minut. El jugador va sortir de titular dissabte a Voltregà després d'una setmana amb creuaments constants de declaracions i, a més, va fer un bon partit dissabte. I sap que compta amb molts suports, malgrat que Figueroa no el vulgui. De fet, alguna cosa passa a Reus que any rere any hi ha enganxades constants entre jugadors i entrenadors. Però com dèiem, Caldú té molts suports i, si no, el Facebook com a mostra. Comencem.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Ben trobats de nou al Toc d'hoquei, aquest espai radiofònic on ens dediquem cada setmana a comentar actualitat, a repassar marcadors de l'hoquei patins, el nostre esport favorit, i esperem que també sigui el vostre. Aquesta setmana anem una mica carregats de temes. Com ho veiem en portada, ho sentíeu fa uns instants, parlarem de Xavier Caldú i de la seva situació que està vivint a l'Almimar Reus Deportiu. Ho farem més de Reus amb l'entrevista que ens portarà el company de Punts i Ràdio, en Josep Gallofré. A banda d'això, doncs, si tenim més temps, també parlarem de l'Hockey Lliga, dels resultats d'aquesta jornada. Ja només en queden 5 per acabar la competició regular de l'Hockey Lliga. També parlarem de la Supercopa, que la va guanyar el Barça Sort Lidiscau, com d'entrada també partia com a favorit, i a banda de repassar també la resta de les competicions. I com sempre diem, podeu trobar el Toc d'Hoquei a internet, a la nostra pàgina web, que és tocdhoquei.net, o bé buscar-nos al Facebook, on cada dia sou més els que ens aneu afegint com a amics, i al nostre perfil podeu deixar apunts o consultar notícies. Dit tot això, anem per feina. Comencem, doncs, a parlar de l'Hockey Lliga, perquè quan falten 5 jornades per acabar la fase regular, la competició no dona treva en quant a tensió i intensitat en els seus focus d'atenció. Feia més de 10 anys que en aquestes alçades de temporada el Barça no era líder de manera sobrada, com venia sent-ho en les últimes temporades, que ja el Barça a mitja competició agafava una distància insalvable del segon classificat i gairebé sempre s'anava ampliant, acabant doncs, 10, 12, 15 punts de distància del segon classificat. En canvi, ara el Barça és segon i juntament amb el Vic es disputen el primer lloc. Els biguetans, de fet, van aixafar el noi a Freixinet a l'Ateneu, 1-4, en un partit que van controlar a la segona part, sobretot després del tercer gol visitant, malgrat que fou el noi qui s'avançà en el marcador mitjançant Cabestany, pocs segons abans que Roca obrís la remuntada. Per la seva part, el Barça es va sobreposar al Blanes per un clar 5-0 i aguanta així a un punt de diferència del líder. Mentrestant, Liceu i Reus segueixen la pugna pel tercer lloc. Tots dos tenen 51 punts. Els gallecs van guanyar ajustadament per 4-3 davant de l'Alcoi, mentre que els del Baix Camp van superar contundentment el Voltregà per 0-4, rematant el partit a la segona part. Mentrestant, l'Igualada puja al cinquè lloc després de guanyar 3-4 al Mataró, que es troba en una situació complicada. De fet, els del Maresme estan en zona de descens, i si l'Igualada puja al cinquè lloc, el Noia baixa fins al sisè. Els locals, el Mataró es va avançar 2 vegades al marcador, però els de la Noia van remuntar conseqüentment, marcant tots els gols del partit abans d'arribar al descans i patint una segona meitat d'infart sense cap gol, però amb ocasions per les dues bandes, i el pavelló del Metro, per cert, que presentava un bon aspecte de públic. Dos marcadors més, el Lloret i el Tenerife van empatar 2 gols, i el Massanet i el Vilanova també van empatar, en aquest cas, a 3 gols, anotant el gol a pocs instants per arribar al final. Finalment, destacar la segona victòria consecutiva dels Sitges, que va superar el Lleida per 2-1, malgrat que la permanència està molt difícil pels del Garraf. I com dèiem, doncs, falten només 5 jornades per acabar la competició, per tant 15 punts en joc que es comencen a posar a sobre la taula a partir de dissabte, quan es disputarà la jornada número 26. Amb els següents partits, el Vic rebrà l'Alcoi, un Alcoi que, com dèiem, li va posar difícil les coses al Liceu. El Tenerife rebrà el Noia Freixenet, un Noia que ja que necessita guanyar per si no es vol desenganxar d'aquest cinquè lloc que ha d'intentar aconseguir. L'Igualada rep el Lloret i el Vilanova rep el Mataró, un partit d'aquest Vilanova-Mataró de dos equips que necessiten sumar sigui com sigui, malgrat que el Vilanova està ja gairebé a tocar de la salvació. El Reus rebrà el Massanet, mentre que el Blanes rebrà el Voltregà. El Barça visitarà la pista del Lleida, un Lleida que a la primera volta ja va guanyar el Palau Blaugrana. Finalment, el Sitges rebrà el Liceu. A veure si el Sitges pot sumar així la seva tercera victòria consecutiva.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
D'altra banda, us hem d'explicar que el Barça es va adjudicar la Supercopa en vèncer el Noia Freixenet per 3-4. Ja portaven un 5-1 del partit d'anada. Els dos equips van jugar un bon partit. Cap dels dos equips s'havia d'amagar del seu joc. El Barça va sortir a jugar amb calma, tocar pilotes llargues, interessat perquè el temps doncs passés més aviat ràpid. I el Noia, en canvi, no es va precipitar. Va sortir a tocar la bola i això sí, directe a porteria. Li va costar. Es va posar amb 2-0 abans del descans, amb un segon gol, per cert, brillant, de Gepi Selva. Però el Barça, a la segona part, va aconseguir l'empat de seguida i després la remuntada final i es va acabar adjudicant la Copa. Una Copa que, per cert, la va donar Josep Ribes, el president del comitè d'hoquei patins, i no pas Carmelo Paniagua, el president de la federació d'aquesta competició, la Supercopa, que no ha vist ni el partit d'anada ni el partit de tornada d'aquesta competició, on de fet els dos partits, anada i tornada, han presentat un índex de públic molt i molt baix tant al Palau Blaugrana com a l'Ateneu de Sant Sadurní. Escoltem què deien després d'aquest partit els tècnics dels dos equips, Ferran López, entrenador del Noia, i Quim Pauls, tècnic del Barça.
A veure, de fet, un dels principals objectius era posar la por al cos amb el Barça, i penso que ho hem aconseguit. Amb el 2-0 nosaltres ens ho hem cregut, la gent s'ho ha cregut, l'equip s'ho ha cregut i el Barça s'ha pensat que l'eliminatòria era remuntable. La segona part el Barça ha pujat al nivell i de veritat penso que s'han vist una miqueta amb la por al cos i el Barça ha jugat amb molt de control. Nosaltres no podíem tenir control, no era el partit que buscàvem i ells han estat encertats. Sí, jo crec que hi ha un punt d'inflexió amb el 2-0 que ens quedem una jugada sols davant del porter, si no m'equivoco, que era el 3-0, i això sí que realment hagués marcat molt l'esdevenir del partit, no? No ha pogut ser, i són els petits detalls que et fan decantar doncs, a guanyar o perdre i a poder-los apretar més o no. El que he dit amb els jugadors és que per jugar aquest partit, per perdre una final s'ha de jugar. Nosaltres l'hem perdut, la podíem haver guanyat, l'hem somiat, l'hem esperat, l'hem rigut i l'hem plorat, i això només ho podia fer el Noi aquest any perquè va guanyar la Copa del Rei i ens ho havíem guanyat, i per tant estar aquí ja vaig dir que era un premi, igual que si d'aquí dues setmanes estem a la final a 8 també serà un premi per nosaltres.
Que en definitiva treballes per aquests objectius, no? I en aquest sentit, doncs, jugar una Supercopa, que no és més que el campió de Lliga i el campió de la Copa del Rei, doncs amb un partit molt digne, crec que els dos equips han donat el màxim de si. Ells han tingut una primera part on s'han posat per al davant 2-0 i s'ha fet que el partit encara agafés més emoció, no? En qualsevol cas, la segona nosaltres hem tingut l'encert que podríem haver tingut a la primera, i al final, doncs, sobretot amb el 2-2, crec que el partit ja ha entrat en una altra dinàmica més favorable a part nostra. Ells no han deixat el partit, però en tot cas han vist que no podien guanyar a la final i això ha afavorit la nostra victòria final. M'està claríssim que el fet de guanyar sempre reforça un entrenador i un equip, i en aquest sentit, quan tu fas les coses pensant en guanyar, està clar que el guanyat dona molta fortalesa com a equip, no? I bé, avui, doncs, malgrat la baixa del Beto, del Borregán, doncs, l'equip ha respost, ha tingut un comportament doncs, molt bo, en tot moment han donat la cara, en tot moment han intentat guanyar el partit, i estic content, i està clar que el fet de guanyar reforça l'equip, això està claríssim, i més en aquests moments que són els importants. D'aquí a final de temporada no hi ha descans.
Un Barça, doncs, que dimarts jugarà a Pamplona davant del Tenerife la Copa Continental, el campió d'Europa contra el campió de la Copa de les Serres.
Toc d'hoquei.
Obríem el toc d'hoquei avui amb aquest tema, amb la situació de Xavier Caldú al Reus, que l'última setmana s'ha posat molt mediàtica, malgrat que dissabte va ser titular a la pista del Voltregà, portava unes quantes setmanes sense jugar ni un sol minut. El nostre company de Punts i Ràdio, en Josep Gallofré, va parlar amb en Xavier Caldú en aquesta entrevista.
El jugador de l'Àlnima Reus, Xavi Caldú, està vivint el seu pitjor moment com a jugador de l'Àlnima Reus, ja que pràcticament no entra en els plans de l'entrenador Carles Figueroa. De fet, tant el club com el mateix entrenador ja li han fet saber a Caldú que no compten amb ell de cara a la propera temporada, i això ha provocat les primeres negociacions per rescindir el contracte del jugador roig i negre quan encara li queden 2 anys. El davanter roig i negre es va tornar a quedar sense disputar ni un sol minut davant del Barça, tot i els nombrosos problemes que va tenir l'equip en la segona meitat, sobretot a partir de les lesions del Negro Páez i de Pedrito Gil. Aquest fet va evidenciar encara més el divorci que es viu entre ell i Figueroa, qui va assegurar que depenia del mateix Caldú per tornar al mateix Caldú tornar a ser el jugador desequilibrant que havia estat. És per això que tenim a l'altra banda del fil telefònic el protagonista d'aquesta situació, el protagonista desagradable. Xavi Caldú, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavi, suposo que està vivint aquesta situació és la pitjor que pot viure un jugador.
Doncs sí, sí. Jo per sort no m'hi havia trobat mai i la veritat és que bueno, és una situació desagradable, difícil, nova per mi i que, bueno, que l'hem d'acceptar, ha vingut així i bueno, aprendre d'aquestes situacions que també se n'aprèn.
Xavi, has parlat amb l'entrenador, en Figueroa?
Sí, que després de totes les declaracions dimarts vam estar xerrant un rato, bueno, jo li vaig demanar explicacions de les declaracions que havia fet ell de les que havia fet jo, i bueno, vam parlar, i bueno, ja dic, vam parlar bé, vam dins de les coses de la cara, vam arreglar el que es podia arreglar, i bueno, ja dic, no crec que canvi gaire la situació, però almenys hem parlat i hem aclarit coses.
Perquè el seu posicionament quin és?
No, el seu posicionament és que no jugo, que creu que no haig de jugar, i ja està, vull dir, no hi ha més, jo aquí no entro amb si haig de jugar o no. El que m'ha molestat són les declaracions que ha fet a la premsa, que crec que me les havia d'haver fet a mi, no a la premsa, i ja està, així li vaig dir, no hi ha més problema. Ell està entrant en que si és un tema físic, que si és un tema d'actitud a la mitja part d'un partit, jo no estic d'acord, li vaig dir així, i bueno, aquí s'ha acabat. Ja dic, seguir entrenant, per si em necessita algun dia, pues, estar disponible.
Tot i així, ha estat una situació que s'ha anat tornant negativa a mesura que passaven els partits, perquè a principi de temporada les coses no eren així.
Sí, no, és des de... Jo diria que des de Nadal, fins a Nadal, pues, podia jugar titular, podia jugar menys minuts, però bueno, entrava a la rotació, anava jugant, que, bueno, no sé què ha passat des de Nadal, que diu que físicament no estic bé i que prefereix posar amb altres jugadors.
I amb la directiva has tingut algun canvi d'impressions?
Sí, bueno, amb la directiva estic parlant des de que ja fa un parell de mesos em van comunicar que no comptava amb mi a l'entrada per la temporada que ve i que, bueno, que volien rescindir el contracte. Tenim aquests contactes, no més. Ja et dic, s'està parlant, a veure si es pot arribar a algun acord i a veure com acaba tot.
Xavi, suposo que, a més, no vol rescindir el contracte a qualsevol preu. Recordem que et queden 2 anys aquí a Reus.
Sí, no, clar, a veure... La situació és aquesta, jo tinc contracte en vigor, jo vinc a Reus, tinc la dona a Reus, jo estic molt bé a Reus, i per marxar d'aquí i no sé què faré, pues la veritat és que ja els he demanat una sèrie de condicions i bueno, estem parlant d'això. Gratis no marxaré, tot el contracte tampoc els he demanat, ni molt menys. Llavors, bueno, estem arribant a un punt a veure si ells els interessa el que jo els demano o si prefereixen tenir-me aquí i que l'entrenador continuï. No sé, és decisió seva.
Tot i així, tu, a nivell personal, suposo que no vols viure més anys com els que estàs vivint, o sigui, preferiries marxar.
Clar, com a jugador això no és agradable. Estàs tota la setmana, és la nostra feina, pensant en el hockey, que no jugues, que el que sigui, realment és difícil. Sobretot jo tampoc no estava acostumat. Ja et dic, ara s'han de valorar altres coses. Jo així no vull seguir, però també tinc clar que no vull ni marxar gratis ni anar a qualsevol lloc. Llavors, pues, si no trobés res aquí prop, o si no trobés res que m'agradés i el club no estigués disposat a satisfer les meves exigències, pues, ja et dic, pues jo tinc la vida aquí muntada aquí a Reus i tampoc no, a la meva edat potser ja no tinc que anar a fer experiments o fer invents a segons quins llocs.
Vas rebre l'oferta del Blanes fa un temps aquesta temporada, però suposo que ofertes no te'n faltaran, Xavi.
No, ja han trucat aquí, perquè clar, surt tot això, el que jo els estic dient a tots els equips el mateix, que jo tinc contracte amb el Reus i que jo fins que no rescindeixi contracte jo no parlo amb ningú. No sé què faré l'any que ve, no sé si estaré al Reus o no estaré al Reus, però bueno, de moment tinc contracte i no tinc, ja dic, no crec que em faltin ofertes i de moment no em moca en aquest sentit.
Un Xavi Caldú molt estimat per l'afició, Xavi, que fins i tot tens un grup de recolzament al Facebook.
Sí, són coses que no t'esperes ni que, bueno, pots saber que la gent, pues, et té una certa estimació, que caus bé això, però clar, fins que no passen coses d'aquestes, pues, la gent potser no es mobilitza o no et fan saber molta gent el seu efecte, i bueno, la veritat és que són coses curioses que fan gràcia, que t'ajuden en aquests moments durs, però bueno, que ja et dic, no... A mi també, jo estic molt de Reus, però no... Per desgràcia no depèn d'ells que em quedi o no.
Del tot cert. I a part, per part dels jugadors, de la resta de la plantilla, quin és el recolzament cap a tu?
No, amb la plantilla ens portem molt bé, ells entenen la meva situació, entenen les meves declaracions, i bueno, doncs hi ha algun jugador potser també hi ha passat per la mateixa situació i em donen suport amb tot. És passar moltes hores junts, hi ha relació amb jugadors des de fa ja bastants anys i realment quasi que som amics, vull dir que bueno, que ens apoyem en els bons i en els dolents, en moments dolents, i bueno, ja dic, tinc el seu suport.
Clar, perquè tu ets un dels jugadors actualment, doncs, dels més veterans de l'Alnimar Reus. Suposo que com a jugador, estimant l'equip com has estimat, estimant la ciutat com m'has dit que estimaves, la situació més desagradable seria marxar una mica, entre cometes, per la porta del darrere, no?
Sí, bueno, ja, com tu dius, ja porto molts anys aquí, ja sé com va el club, com és la ciutat, com és l'afició. Bueno, pues aquest any m'està tocant viure aquesta situació i pues, realment pues, potser si hagués de marxar aquest any pues, em quedaré a mi un mal regust de boca, perquè he passat 7 anys molt bons amb títols i jugant. Bueno, pues, potser sí que si marxés aquest any pues, potser no seria la sortida desitjada ni per mi ni pel club, però bueno, són coses de l'esport. Jo encara crec que puc ajudar l'equip, que puc tenir importància en aquest final de temporada on jugarem tots els títols, i bueno, ja dic, jo segueixo entrenant per intentar ajudar aquest final de temporada i l'any que ve es veurà.
Toc d'hoquei.
Ens queda poc temps al toc d'hoquei d'avui, encara ens queden moltes coses per repassar. Per tant, anem per feina repassant ràpidament resultats de diferents categories. La primera divisió espanyola ens deixa dos duels entre equips de la zona alta, com són el Vilafranca-Jaiec, 6-3 pels vilafranquins, cosa que fa que s'acostin encara més a les posicions d'ascens, i 2-0 del Liceu B al Cerdanyola. Per tant, el Liceu Cerceda, que segueix més líder, de fet està a 6 punts del segon classificat, que és el Jaiec, que com dèiem va perdre en aquesta jornada. Encara queden, però, 12 jornades per acabar la competició a la primera divisió espanyola. La resta de marcadors és un empat del Vendrell a la pista de l'Arefe. És bon resultat davant d'un equip que està 8è classificat, com és l'Arefe. El Torrella també va empatar a 1 davant del Raspeig, i el Roller Oviedo va guanyar per 5-3 a l'Alcobendas. D'altra banda, el Maselles Quixinena va perdre a la pista del Patín Corunya per 6-3. Finalment, un empat entre equips no catalans: Sant Antonio 5, Bigostic 5. Per cert, que el Cipsa Sant Feliu va ser l'equip que aquesta jornada va descansar. Partits de la propera jornada, destacar els següents: el Cerdanyola-Jaiec, un dels partits de la zona alta. El líder, el Liceu, visitarà la pista del Vendrell, mentre que el Vilafranca anirà fins a Sant Feliu de Codines. El Maselles Quí rebrà el Roller Oviedo, i el Tordera viatjarà a la pista del Bigostic. Tot seguit arriba a l'espai internet del Toc d'Hoquei amb en Guillem Carol, que avui ens fa un apunt de la Copa del Rei.
Patinant per la xarxa.
3Ws Copa del Rei a Coruña 2009.com. A partir d'aquest divendres a les 8 del vespre ja estarà operativa la pàgina web oficial de la Copa del Rei d'aquest any 2009. La Copa, que està organitzada per l'Hoquei Club Coruña Liceo, disposarà d'un web que servirà com a contenidor de tots els continguts de l'esdeveniment. Només a l'entrada al web, l'internauta podrà visualitzar un missatge de benvinguda del president del club, el senyor Eduardo Lamas. Al web s'hi podrà consultar la història de la competició, estadístiques, notícies de premsa, vídeos, imatges i fins i tot comprar les entrades per assistir a l'esdeveniment. Del 19 al 22 de març, tothom qui vulgui seguir una de les competicions més espectaculars d'hoquei sobre patins té dues possibilitats: o viatjar fins a Coruña o entrar directament a Copa del Rei a Coruña 2009.com. Per cert, si l'adreça no funciona, la pàgina web del Toc d'Hoquei hi teniu tots els links de la Copa. 3wsportdigital.com. Aquells que creiem que l'esport d'elit no està necessàriament renyit amb la defensa de la llengua catalana, estem d'enhorabona. L'únic portal esportiu de la xarxa, esportdigital.com, ha actualitzat el seu disseny i ha incorporat un Twitter i ha renovat la seva imatge. Per cert, ja que abans parlàvem de la Copa del Rei, des d'esportdigital.com diuen que faran un seguiment especial de la Copa del Rei 2009.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdhoquei.net.
Pel que fa a les competicions femenines, comencem explicant-vos que aquest cap de setmana s'ha disputat un partit de la Lliga Europea Femenina. De fet, s'han disputat tots els partits, però només hi ha un equip català en aquesta competició, com és l'Igualada. Les catalanes s'enfrontaven l'equip alemany del Düsseldorf, el que van guanyar per 3-0. Dissabte jugaran el partit de tornada, i si passen ronda, allà sí que els esperen el Voltregà i el Viesca de Gijón en la següent fase. A banda d'aquest apunt de competició internacional, repassem resultats de la jornada 19 de la primera nacional catalana femenina, que són els següents: Cerdanyola 4, Vic 1, Voltregà 6, Piera 0, Sant Cugat 1, Noia Freixenet 4, Vigues i Riells 2, Arenys de Munt 2, Sant Feliu de Codines 4, Girona 3, Mataró 1, Casanenc 3 i Vilanova 5, Igualada 2. Vistos aquests marcadors, el Vilanova segueix líder indiscutible amb 51 punts, el Voltregà segon amb T 43 i el Cerdanyola tercer amb 42 punts. Fem un apunt més d'hoquei femení, perquè aquest cap de setmana es disputa a la localitat asturiana de Mieres la quarta edició de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Hi participaran 8 equips, dos dels quals són catalans. L'un és el Voltregà, com a vigent campió de l'última edició i també de les dues anteriors. De fet, de totes tres edicions les ha guanyat l'equip femení del Voltregà, i el Vilanova Ullblau, que va en condició de líder de la primera nacional catalana. La resta d'equips que hi participaran són el Bionet Ribes, el Viesca Gijón, el Santa Maria del Pilar, l'Alcorcón, el mateix Mieres com a equip organitzador i el Bigòstic.
Toc d'hoquei.
I a la primera nacional catalana masculina, també jornada 19, un empat del líder que per tant serveix al segon classificat, el Calafell, per retallar punts de diferència. El Manlleu va empatar 3 a casa davant del Mollet, un Mollet, per cert, que és equip de la zona baixa de la classificació, i el Vallès Calafell va guanyar per 4 a 6 a la pista d'un rival també directe seu en aquesta zona alta, l'Arenys de Munt. La resta de marcadors són els següents: Masies de Voltregà 4, Tona 2, Piera 3, Tradell 5, el Barça B, que va perdre per 2 a 3 davant del Voltregà B, Mataró B 3, Congrés 2, Caldes 2, Vilaseca 2, Reus B i Ripoll també van empatar 2, i finalment el Vilanova B va guanyar la pista del Belllloc per 4 a 5. Anem tancant el toc d'hoquei d'aquesta setmana. El temps se'ns ha menjat. De fet, hem considerat bastant d'interès l'entrevista que el nostre company Josep Gallofré ha fet en Xavier Caldú, el jugador del Reus, i per això el temps se'ns ha menjat. Però en tot cas, en propers dies tindrem més ocasió de seguir parlant d'hoquei català. Fins aquí doncs el toc d'hoquei d'avui, que us parla Sergi Sabater amb la col·laboració de Guillem Querol. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també per la nostra xarxa d'emissores locals, que són Ràdio Vendrell, Punt Sí Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio i Ràdio Taradell. Així doncs, tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet, com dèiem, tocdhoquei.net, i també al Facebook ens podeu deixar els vostres comentaris. Adeu-siau.
Toc d'hoquei.